Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Un dels responsables de la iniciativa legislativa popular Rosa Verda, Martín Cànavas, creu que cal regular el funcionament de les associacions cannàbiques per aconseguir un ús responsable d'aquesta substància. És una de les idees que va posar sobre la taula en la xerrada que va organitzar la CUP dimecres d'aquesta setmana a Cal Temerari sobre aquests centres. Cànavas, advocat especialista en drets humans, ha reclamat la necessitat d'afrontar aquesta legislació per acabar amb les màfies i el desconeixement que sovint envolta, segons diu, tot el que fa referència a aquestes associacions. L'entrevista l'ha mantingut amb el nostre protagonista, Marc Sala.
Cal Temerari acull aquest dimecres una taula rodona on es posarà sobre la taula la situació dels clubs de fumadors, també coneguts com els clubs canàbics. Un dels participants serà Martí Cànavas, que és advocat especialitzat en drets humans, coordinador de la iniciativa de la plantació Arrasquera, que en parlarem ara, i també un dels membres, un dels impulsors de la iniciativa legislativa popular coneguda com la Rosa Verda. Primer de tot, Martí Cànavas, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres, és un plaer.
Comencem per aquesta darrera part, aquesta iniciativa legislativa popular Rosa Verda. No se n'ha parlat massa, t'agrairia doncs que fessis una explicació de què consisteix.
Mira, la iniciativa legislativa popular La Rosa Verda és una llei que pretén regular les condicions que han de complir les associacions per tal de poder ser centres realment que siguin centres impulsors de polítiques de reducció de riscos. Intenta solucionar les principals problemàtiques que afrontaven tant consumidors com administracions públiques, i el que ve a ser és una eina de participació ciutadana, ja que durant aquests anys s'ha desenvolupat pues aquest moviment associatiu allà on comptem amb més de 500 associacions que englobarien aproximadament 400-500 mil persones arreu de Catalunya. Llavors, és una eina que el que pretén és donar seguretat jurídica per tal de que tots els ens implicats, administracions públiques, consumidors i associacions, puguin tenir una normativa clara per saber de quina manera es pot actuar, quins són els límits allà on és que entrem en conflicte amb la normativa penal. Bàsicament, té una sèrie d'eixos essencials. Un és imposar l'obligació de les associacions de tenir programes de reducció de riscos, de tenir formació específica per al seu personal per tal de poder assessorar a les persones usuàries, que hi hagi un control de qualitat del producte, que hi hagi una transparència, que hi hagi un funcionament democràtic. Això és essencial. Que se regula, sense entrar en molts detalls, el que seria el cultiu i el transport. És molt hipòcrita dir que sí que la gent té dret a consumir, però no hi ha cap manera legal de poder garantir l'exercici d'aquest dret. Per tant, aquesta llei el que pretén és intentar resoldre totes aquestes problemàtiques socials que tenen consumidors que no veuen els seus drets respectats i es veuen criminalitzats per fer ús de l'exercici de la seva llibertat, i també donar llum per tal de que les administracions públiques, policia, ajuntaments, tots els ens implicats puguin conèixer quins són els seus límits i fins a on es pot actuar d'una forma legal.
Vull aprofundir en aquest tema, però abans, com n'hem de dir? Associacions canàbiques, clubs de fumadors, per ser correctes i precisos, de què estem parlant?
Per gustos colors, no? Però jo crec que serien associacions de persones consumidores de cànnabis. Encara que aquestes associacions poden ser, pot ser que hi hagi socis, i de fet n'hi ha socis que, si bé no són consumidors, entenen legítimes les demandes d'aquestes associacions i entenen de que un accés regulat el cànnabis redueix els riscos associats al consum de cànnabis que prové del mercat negre. El cànnabis que prové del mercat negre està en mans de màfies. Les màfies corrompen la democràcia i corrompen la societat. Llavors, és molt més fàcil poder fer polítiques de reducció de riscos, polítiques de salut, a través de les associacions que criminalitzen l'usuari, perquè el consum no deixa d'incrementar. I si m'on anem a lo que és el consum més problemàtic, que és el dels adolescents, la gent jove, el que veurem, i això qualsevol psicòleg ho pot confirmar, i és que la prohibició, quan un noi té 14 anys o 15 anys, ho fa molt més atractiu. En els països allà on s'han implementat models regulats d'accés al cànnabis, s'ha vist que es redueix el nombre de consumidors, es crea un canal diferent d'accés al cànnabis, que no és el camell que t'ofereix a qualsevol parc cocaïna o qualsevol altra substància a part del cannabis. Per tant, és una bona eina per limitar i fer més difícil l'accés al cannabis i alhora poder fer polítiques, donar informació, reducció de riscos, control de qualitat del producte. Per tant,
la idea que em ve al cap seria fomentar un consum responsable.
No es pot fomentar un consum, perquè fomentar el consum seria un delicte. Ara sí, conscienciar de cap a un consum, de cap a que els usuaris que vulguin, que desitgin seguir fent ús de cannabis, ho puguin fer amb una informació objectiva, que siguin coneixedors dels riscos i dels beneficis i perjudicis que això comporta, que hi pugui haver un control de qualitat i que per tant puguin fer un ús responsable. No hi podrà haver un ús responsable sense una informació objectiva. I entenc que aquestes associacions tenen una funció social. És com les sales de benopunció, no? Són sales allà on, per qüestions de salut, s'ha considerat millor que els toxicòmans prenguin aquesta substància d'una manera controlada, amb unes xeringuilles esterilitzades. Llavors, no deixen de ser aquestes associacions de complir una tasca social que abans o després haurà de ser reconeguda. De fet, ja hi ha molts de partits polítics que s'han posicionat clarament a favor de que hi ha d'haver una regulació. El problema és veure aquesta regulació com s'ha de dur a terme.
Aquesta funció, ara sembla que la cosa estigui com a mitges. Ja m'ho explicarà vostè, que és qui en sap, perquè veiem, ho explicava fa un moment, que els últims anys aquestes associacions s'han escampat arreu del territori, però al mateix temps, de tant en tant, veiem notícies, aquí a Sant Cugat n'hem vist, de tancaments d'aquests clubs. Doncs com pot ser que d'una banda hi hagi que funcionin dins del marc legal, però de l'altra banda això, aquest degoteig constant de clausures? Què està passant en la legislació actualment?
A veure, el que està passant és que, com que encara no hi ha una normativa clara que digui a cada ajuntament quan és que ha d'autoritzar, això és una altra de les coses que la Rosa Verda intenta deixar clar, que els ajuntaments no puguin tenir una discrecionalitat com la que hi ha fins ara per decidir si permeten aquesta activitat dintre del seu municipi. Amb què ens trobam? Pues que depèn de la sensibilitat dels ciutadans de cada municipi, depèn de la sensibilitat del partit polític que estigui en aquell moment al govern, pues és un tema que causa controvèrsia i, per tant, la majoria de vegades que es tanquen associacions és perquè hi ha queixes de veïns. Moltes vegades aquestes queixes de veïns venen donades per la falta d'informació, perquè si tinguessin coneixement realment de com funcionen exactament aquestes associacions, potser hi trobarien molt més beneficis que perjudicis, perquè el fet de que existeixin associacions incrementa el consum? No. Al contrari, el dificulta, perquè la persona s'ha d'identificar, ha de pagar unes quotes, ha de complir tota una sèrie de normatives de règim intern. Per tant, què preferim? Que anem a consumir aquest cannabis o anem a adquirir aquest cannabis al mercat negre, qualsevol parc, allà on no hi hagi cap tipus de control, o poder establir models controlats, com ja han funcionat durant molt de temps a Holanda, que permeten realment diferenciar un mercat, un accés a les drogues blandes, que serien el cannabis, i diferenciar-ho d'un accés a les drogues dures. Per tant, per què hi ha aquest degoteig? És una qüestió que té molt a veure amb una falta d'informació i amb distintes sensibilitats polítiques. Llavors, s'haurà de veure, hi haurà municipis, i per això està la ciutadania, per proposar i impulsar iniciatives per intentar que es reguli o que es prohibeixi. Jo entenc que a nivell municipal hi ha les competències suficients com per tal de que cada municipi decideixi en quins són els requisits que han de complir complir. Ara bé, la Rosa Verda entén que això és un dret fonamental, és l'exercici del dret fonamental a la llibertat, i no se poden imposar, per exemple, condicions que siguin arbitràries, com per exemple s'ha parlat molt de posar distàncies. Llavors molts ajuntaments, per no dir que no volien aquesta activitat, han posat unes distàncies que són impossibles de complir. Jo crec que també hi ha un alt grau d'hipocresia, i sobretot els municipis estan esperant que hi hagi una normativa base a nivell autonòmic que els hi pugui dir en quines condicions poden autoritzar. Per tant, la Rosa Verda també marca quins són els elements que, que les administracions municipals hauran de tenir en compte a l'hora de decidir si autoritzen o no, que no els hi donin plena discrecionalitat per arbitràriament dir pues, no vull això al meu municipi, perquè se trata de l'exercici d'un dret fonamental. Ho podríem comparar també com el tema de la prostitució, no? Tots saben que la prostitució existeix, saben que la prostitució seguirà existint, no és que em posicioni aquí si s'ha de regular o no, però moltes vegades veiem, bueno, si això existeix, que no ho vegi, o ho posem a puestos amagats. Llavors jo crec que ja s'ha passat d'aquest moment, allà on el consumidor de cànnabis estava criminalitzat. El cànnabis és consumit per persones de tot tipus, de tot tipus social i cultural. Per tant, de cada dia hi ha més investigació, i una de les coses que ens serveixen també aquestes associacions és tenim accés als consumidors, podem tenir unes dades que per la investigació científica són molt interessants, per què consumeixen, quines són, en quina edat inicien, si són homes o són dones, tota una sèrie de dades que pel fet d'estar prohibides no permeten dissenyar polítiques efectives en matèria de reducció de riscos. Per tant, és cert que hi ha de tot. Hi ha associacions que són simples tapaderes per amagar un tràfic igual com feien abans, i n'hi ha que realment tenen un funcionament democràtic, tenen un funcionament transparent, amb participació dels socis, fan polítiques de reducció de riscos i realment milloren la salut dels seus usuaris i dificulten l'accés a les persones menors, sabent que les persones menors d'edat no poden accedir en aquestes associacions.
Anirem ja tancant, perquè veig que s'acumula la gent aquí a l'entrada de la sala, que deu tenir ganes de participar en aquesta taula rodona. Una pregunta més. Hem parlat d'associacions, però també doncs el consum, el cannabis, té una altra banda, que és l'autoconsum. No estem parlant de res més que una planta que qualsevol persona amb accés a llavors pot plantar a casa seva i consumir-la. La pregunta és aquesta. Com i en quines condicions doncs, una persona pot consumir, plantar i consumir-la a casa seva sense cometre cap delicte?
La gent de vegades pensa que diu, jo puc tenir dues plantes, en puc tenir tres. Tot això és un mite. No hi ha cap norma que digui quantes plantes es poden tenir, així com sí que hi ha altres països, com Estats Units, Uruguai, que te diuen el nombre màxim de plantes. Aquí, bàsicament, lo màxim que es pot, o sigui, una persona pot cultivar el que pugui justificar que és única i exclusivament pel seu consum propi. S'entén que un consumidor habitual consumeix entre 5 i 20 grams al dia. És una animalada, 20 grams, però bueno, el Suprem ha arribat fins als 20 grams. Per tant, una persona, si és un cultiu exterior, si fossin 20 grams al dia, pues podríem justificar fins a 7 quilos i 7 com a algo, que això és una plantació única i exclusivament destinada al seu consum propi. Aquí tindran a veure si la persona treballa, si troben indicis de que hi hagi venda o distribució a tercers. Vull dir que pots trobar un cas de que una persona en 10 plantes sigui condemnada i una altra en 200 a lo millor no. Cada cas és un món. Però bàsicament el que es pot dir és ja la llei Mordassa té un article que contempla i diu se sancionarà el cultiu del cànnabis quan no sigui delictiu, quan sigui visible per part del públic. Per tant, si no és visible no es pot sancionar ni administrativament, i si no és per traficar, vol dir que ha de ser pel teu consum propi, perquè regalar o qualsevol tipus de distribució, encara que no hi hagi una contraprestació econòmica, això seria promoure, facilitar el consum de terceres persones. Llavors, La Rosa Verda se mos ha criticat de que no regula això, però és que no podem pretendre fer normatives que regulin la privacitat. Llavors aquesta llei el que pretén és que se reconeguin que hi ha tota una esfera d'àmbit privat allà on l'Estat no pot entrar a regular i ha de respectar, perquè se tracta de drets fonamentals. No sé si amb això t'he contestat, però no hi ha un número màxim de plantes. El que decidirà el jutge si és delicte o no és si és pel consum propi o hi ha indicis que sigui pel destí a un tercer. 20 grams al dia pot ser massa, però si cultivem una quantitat de 5 grams, entre 5 i 10 grams al dia, mai podríem ser condemnats per un delicte contra la salut pública.
Sí, que m'ha contestat, i la idea que em quedo és el que m'ha estat transmetent tota l'estona, que en aquest àmbit queda molt per regular. Imagino que és això una mica el que es tractarà avui en aquesta xerrada. Doncs moltes gràcies, Martí Cànovas, recordem, advocat especialista en drets humans, doncs, per compartir amb nosaltres aquesta estona i tot aquest coneixement. Gràcies, demà.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sant Cugat a fons. La vida és local.